Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què Esports Cope visita Joan Collet al seu despatx a Cornellà al Prat. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Amb l'Helena Condis a la producció, el Marc Pairés al control de sous, parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Barça de bàsquet s'estrena aquesta tarda a l'Euroliga a les 6 davant el Pinar Karsiyaka de Turquia.
Top 4.
Anna Cruz es converteix en la primera catalana campiona de la WNBA. Les Minnesota Lynx han vençut les Indiana Fever al cinquè i definitiu partit 69-52.
Top 3.
El Reus és el 16ens de final de la Copa del Rei després de superar el Lleida, el Nàstic eliminat, i avui el Llagostera s'enfronta al Saragossa a 2-9.
Top 2.
El porter de l'Espanyol, Pau López, fa marxa enrere i decideix no atendre la premsa. El mateix Pau, juntament amb Duarte i Asensio, s'han incorporat avui als entrenaments del conjunt blanquiblau.
Top 1.
I segons el Partido de las 12 de Copé, Leo Messi se sent perseguit, està fart dels seus problemes amb Hisenda i creu que hi ha gent interessada en que marxi d'Espanya. I el Santos ha sol·licitat a la FIFA que sancioni Neymar amb 6 mesos de suspensió.
Entrevistes a Esports Copé.
Ara ho apuntàvem, de seguida escoltarem la conversa que hem mantingut amb el president de l'Espanyol, Joan Collet, però abans escoltarem un altre president, el del Santos, Modesto Roma, en declaracions a Esports Copé.
El debat a Esports Copé.
Els encarregats del temps d'opinió del programa avui, el Josep Maria Minguella i el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia.
La pregunta a Esports Copé.
I a les xarxes socials, les principals, és a dir, al Facebook i al Twitter, preguntem si enteneu que Messi hagi pensat deixar el Barça per la persecució que ell entén ja contra ell mateix i la seva família. Algunes respostes. El Raúl Cacho diu, no ho entenc, ha de ser professional. El Jordi García pensa que el que no s'entén és la persecució contra ell. I el Sergio Rebollo, a tall d'exemple, pensa que és una maniobra per pressionar-lo i que marxi. Recordeu que estem sortejant una entrada doble pel Barça-Rayo Vallecano. Entrada que sortejarem demà, i demà fins a les 3 de la tarda tens l'opció de respondre i entrar en aquest sorteig a través del Facebook i el Twitter del programa. Ballori, com et dic sempre, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 17 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa la pilota Jarro d'Esports Copé.
El próximo lunes, todo el equipo de Herrera en COPE va a volar a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Y van a aprovechar las ofertas especiales de los parking de AENA para aparcar más cerca y disfrutar del mejor servicio al precio más competitivo. Si tú también quieres hacer tu viaje más cómodo, entra en aenaparking.com y reserva. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo con AENA.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
y
el
si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
lo su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Ahir vàrem explicar al Partido de las 12 de la COPE, de seguida ho sentirem, que Leo Messi se sent perseguit, que creu que hi ha gent interessada en que marxi d'Espanya, en fer-lo fora del futbol espanyol, i que està fart d'aquesta situació. Si aquesta persecució de la que creu Messi està sent objecte fos certa, marxar seria donar la victòria als que el voldrien fora. Quedar-se, seguir jugant, seguir fent gols, seguir guanyant, la millor manera de combatre'ls.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Minuts aproximadament sentirem la llarga conversa, la llarga entrevista que hem mantingut amb el president de l'Espanyol, Joan Collet, aquest matí al seu despatx professional a l'estadi de Cornellà al Prat, però abans arrenquem amb tres notícies que afecten a les tres principals estrelles del Barça, Messi, Neymar i Luis Suárez. Sobre Leo Messi i la seva situació amb Hisenda i els tribunals, aquesta és la informació que va donar ahir Joseba Larrañaga al partido de las 12 de la COPE.
Estos días hemos visto en las redes sociales cómo el jugador colgaba una fotografía en su Instagram con las piernas y los brazos levantados formando una H y con el mensaje "Y así estoy yo, H". Una H que resultó muy sospechosa, pero tan sospechosa siempre según su entorno, como la persecución que está sufriendo el astro argentino por parte de la Hacienda Pública. Una presión que, a su modo de ver, le está invitando a marcharse de España. Leo Messi tiene ahora mismo 28 años y aún le quedan 3 años más de contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio del 2018. Pero desde luego que no está dispuesto a soportar que día tras día se hable más de sus asuntos con el fisco que de sus hazañas deportivas, que son muchas. Si es culpable o no, si debe más o menos, no tiene que ser al menos un asunto de orden público y es algo que le incomoda sobremanera. Este es el sentir que se está ahora mismo experimentando en Leo Messi y en la gente que le rodea. Es consciente de que hay cosas que se han hecho mal, pero no entiende por qué hay tanto interés en agitar mediáticamente su caso o incluso las ganas que hay de verle sentado en el banquillo de los acusados.
Doncs això sobre Leo Messi, que se sent perseguit injustament, que està fart d'aquesta situació i que té la sensació de que algú el voldria fora del futbol espanyol. Sobre Neymar, atenció que el Santos demana a la FIFA la suspensió del futbolista per 6 mesos. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, com deies, el club brasiler ha sol·licitat a la FIFA que suspenguin a Neymar 6 mesos sense jugar i li reclamen, a més, una indemnització de 55 milions d'euros, segons ha publicat avui Globo Esporte. A Sports Cope hem parlat amb el president del Santos, que és qui ha presentat aquesta demanda. Modesto Roma ens diu que està a l'espera de la resposta de la FIFA i explica el motiu d'aquesta denúncia. El Santos acusa Neymar i el Barça d'irregularitats en el traspàs del jugador al club laurana i d'incomplir articles del Codi Disciplinari de la FIFA, diu l'actual president del Santos, des d'aquest mes de gener, que es va fer de forma incorrecta.
Porque, apesar de ser un ídolo, há algo que nós não concordamos. Então, nós demandamos em função de todas as coisas não foram feitas de forma clara e transparente. E isso é provado por todas as ações na justiça espanhola, no fisco espanhol, na justiça brasileira. E nós entendemos que a discussão é administrativa e deve ser feita na FIFA. Entendemos que há coisas incorretas na transferência e por isso pedimos que a FIFA faça a arbitragem do assunto.
Escoltam, doncs, el president del Santos, Modesto Roma, que és, recordem, qui va interposar aquesta demanda ja al mes de maig, que ens diu, ens deia que, tot i ser un ídol, ells han de presentar aquesta demanda contra Neymar perquè hi ha coses que no es van fer de forma clara i transparent al seu entendre en el traspàs i que això és provat tant per la justícia espanyola com pel fisco espanyol, com també per la justícia a Brasil, que hi ha coses incorrectes i que per aquest motiu han presentat aquesta demanda a la FIFA i estan esperant, doncs, una resposta al màxim organisme del futbol mundial.
El Barça Oli, com veuen aquesta situació?
Doncs el club està tranquil, s'entenen que el president del Santos de llavors, Luis Álvaro de Oliveira, va autoritzar negociar el traspàs de Neymar i ara el que busquen els actuals és treure més profit econòmic i és veritat que la demanda no demanen una suspensió per Neymar explícitament, però sí que implícitament recorden a la FIFA un reglament segons el qual es podria sancionar el jugador brasiler fins a 6 mesos. Clar, el Modesto Roma, el president del Santos, que ha parlat amb l'Ele, no ho reconeix, però sí que és veritat que demanen a la FIFA i ho amenacen d'aquesta manera. El Barça vol rentar la seva imatge i la de Neymar i contraatacarà perquè el Santos hauria d'admetre el que va fer l'anterior president i aquests el que volen, com dic abans, és treure més profit i fins i tot involucren el pare de Neymar i a la seva empresa NIN, que no haurien de tenir cap relació directa amb la FIFA.
Molt bé, el cas Messi, el cas Neymar, ho comentem de seguida al nostre debat amb el Minguella i el Joaquín Luna, però abans la notícia que té a veure amb Luis Suárez, Helena, és més agradable i és que avui l'uruguaià ja s'ha entrenat normal amb resta de companys.
Sí, després de fer treballar al gimnàs durant 4 dies, ens diuen des del club, avui ja s'ha entrenat amb total normalitat. En aquesta sessió, Luis Enrique ja ha recuperat a quasi tots els internacionals, no hem vist a Dani Alves en les imatges, sí que s'han incorporat a Bravo, Rakitic, Mascherano, Munir i Arda Turan.
Gràcies, Helena. Adeu. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Leo Messi, Neymar i Suárez i Alfons Arda Turán. Imatges d'Instagram on es pot veure el trident al gimnàs del Barça o a la portada de la revista Barça. Messi lluitant per recuperar-se al 100%, Neymar cada vegada millor, malgrat els embolics judicials que envolten el seu traspàs, i Luis Suárez preparat per continuar marcant gols. I per si faltava poc, Arda Turán pletòric per classificar Turquia per l'Eurocopa 2016 i cada vegada més prop de la seva inscripció cautelar o no per jugar al Barça. La tornada del futbol de club després de l'aturada de seleccions espero que normalitzi la situació i que ni Messi pensi en Marta Silva, ni Neymar en Modesto Roma, ni Arda en la FIFA, i que Luis Suárez no pensi tampoc en la seva sanció. La imatge, el trident i la pilota rodant. S'han acabat els problemes.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, que ve densa i ve carregada l'actualitat amb blaugrana. Que posem oli?
Cafè Sol Expresso.
Molt bé, Cafè Sol Expresso per l'Oliveros. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Posa'm un cafè calmant, perquè totes aquestes notícies necessito un calmant dels nervis.
Perfecte, marxando. Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia, hola.
Hola, bona tarda. Un cafè sol també, com el Oliveros.
Bé, cafè sol pel Luna, que ja ha curtet i dens.
Sí.
Teniu por que Messi pugui acabar deixant el Barça per la situació que està patint, Minguella?
Jo crec que, hi ha un percentatge de risc. Sí, sí. Hi ha un percentatge de risc que el jugador, que cada vegada és més conscient de la seva situació, sobretot del seu poder, i clar, aquest noi és un crac, però ja té 28 anys, i a 28 anys la gent ja s'ha fet una idea de les coses, tal, i evidentment, doncs, clar, totes aquestes notícies, i això, i la presó, aquest tipus de coses, doncs el fa estar incòmode. I com que si donés un pas en aquest sentit, doncs segurament hi hauria gent de molts diners, de molts diners que donarien un pas endavant, com
Hi ha alguna petita interferència que fa que no puguem sentir del tot bé el Minguella, a veure si podem tornar-lo a trucar. Joaquín, et fa por?
Em fa por, a veure, sí, perquè són anys als finals de carrera, no dic que estem ja al final de la carrera de Messi, però els darrers anys de qualsevol figura acostumen a ser complicats. Jo, de tota manera, no sé, el tema d'Hisenda, a mi em costa creure, francament, que hi hagi una mà negra. Jo entenc que alguna cosa no s'haurà fet bé i no crec que Europa, la Hisenda espanyola, sigui especialment, s'ensenya especialment amb els futbolistes. Ara, no ajuda per estar a gust, això està clar.
Aquest és l'altre tema. Minguella, té motius Leo Messi per sentir-se perseguit?
Jo crec que la paraula pots posar perseguit, seguit, denunciat. Vull dir, amb una altra gent, amb un altre tipus de persona, que a la millor té molt més diners que el Leo, però que no té la tradició mediàtica, la erupció mediàtica, si s'han trobat amb aquest tipus de coses, i és evident que hi ha exemples jurídics a la jurisprudència, doncs el que es fa és un acte de reconeixement, es liquida, es paga la multa, el percentatge i tal, i no hi ha la transcendència aquesta i aquestes demandes de presó i tot, sinó que s'arregla pagat, perquè hi ha una cosa molt clara. En un judici d'aquests, en una opció d'aquestes, la gent el que pretén és recuperar els diners, el preu que li correspon, les multes, tots els recàrrecs, i a més ser un exemple pel resto de ciutadans que, si poden, s'escabulleixen d'això.
Tu, Josep Maria, tu darrerament has tingut contacte amb la família Messi? Per saber una mica si és veritat això que sembla que ells pensen que estan convidats a marxar d'Espanya.
Bueno, jo potser aquest pas no... Se'ls ha passat pel cap, però no, no hi ha cap idea decidida, però estan incòmodos, estan molestos, estan clar, perquè si escolten un i l'altre, siguin ignorants com som jo d'aquest tipus de coses, però quan escoltes experts et diuen, no, escolti, Pepito López, que té 100 vegades més diners que vostè, també va posar un parell de relliscades fiscals, el van enganxar, va pagar tot el que corresponia, impostos, recàrrec, tot el que vulgui, i van fer un pacte i està a casa amb una mansió que té un puro impressionant. I no ha sortit a cap lloc, no ha sortit simplement una cosa. Vol dir que hi ha antecedents de pactes, de reglaçar, i aquí hi ha dos per tres, que si això, que si no, que si ara ho passem a Gavà, a Gavà ho passem a Vilanova, imagina't a Vilanova, si arriba això a judici a Vilanova, bueno, per ahorita no el port.
Sí. Amb ells els molesta l'exposició mediàtica. Sí. I ara per si fos poc, Joaquín, el Santos li demana a la FIFA que sancionin a Neymar amb 6 mesos.
Bueno, a mi aquest episodi, en canvi, sí que sense tindre, diguem, totes les dades, o sense saber exactament fins quin punt el reglament de la UEFA pot, de la FIFA pot emparar el club brasiler, aquí sí que des de fora i una mica jo a bote pronto, aquí sí que em sembla que són ganes de seguir traient calés del Neymar, que déu-n'hi-do, quin fitxatge, déu-n'hi-do.
Sí, els maldecaps t'ha portat,
els maldecaps, en fi, jo no sé si això és el que... Això Josep Maries ho sabrà millor que jo, però jo em quedo una mica, diguem, en una edat de fins on arriba aquest contracte, aquest fitxatge de complexitat, de irregularitats,
de regularitats. No, a veure, jo si hagués fet un... Si hagués intervingut amb un contracte com aquest, jo hagués dimitit de la meva feina per incompetència total. M'entens? Jo crec que tots els que van intervenir en un situat haurien de dimitir per lleialtat amb ells mateixos. No es poden fer aquestes coses. Ara, a partir d'aquí, que això, quan jo ho vaig dir, perdoneu la immodèstia, fa 2 anys, cuidado amb aquesta demanda, quan ningú no havia fet cas, i mira on ha arribat i on arribarà. A partir d'aquí, què passa? Que cada un busca el seu benefici. El Barça escabullint-se, el Neymar sortint a la tele o no sé què, i el Santos, que està molt atacat per Dís, el que té el 40%, i que també entre el Barça i el Santos li van netejar, anem a dir, 8 milions d'euros que li corresponia el 40% a Dís, s'han trobat amb un empresari molt dur, un multimilionari, i que no està disposat i tal. Clar, tot això fa un embull que realment tira tiros per tot arreu. Mm. Aquesta demanda cap al Neymar de 6 mesos d'això em sembla totalment fora de lloc i procedent. Mm. Però és una manera de justificar el nou president del Santos, que és d'una opció diferent de l'anterior, del que va fer l'operació, sí, justificar fotre mullament tal contra els altres. Ara, la demanda en si em sembla totalment fora de lloc.
Perfecte, ho deixem aquí, ho seguirem comentant, perquè aquests capítols, evidentment, crec que trigaran a tancar-se.
Ho portem 3 anys amb això.
Minguella Luna, gràcies per estar a Esporscope.
Sí, una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Ja tenim ganes. Després de l'aturada per seleccions, torna la Lliga i la viurem com sempre a la COPE.
Soy Sergio Busquets, escucho los partidos de Barcelona, el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Rayo.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Òscar García, Manu Carreño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Són les 3:33 de la tarda. Després de la pausa ens traslladem al despatx de Joan Collet a l'estadi de Cornellà al Prat.
Arriben les 48 hores Peugeot. Només del 15 al 17 d'octubre. Tindràs un avantatge client de fins a 6.000 euros en vehicles nous, finançant-los amb PSA Financial Services. 1.000 seminous a un preu irrepetible i un 50% de descompte en la mà d'obra de manteniment. Inscriu-t'hi a Peugeot.es.
Turicar, concessionari oficial Peugeot a Sant Boi. Carretera Santa Creu de Calafell 67. Turicar.com.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujo Dux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en lujodux.es 93-105-7121, calle Sants 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Doncs aquí estem, ni més ni menys que al despatx del president de l'Espanyol, un marc incomparable per parlar amb ell durant uns minuts, amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
I amb l'assistència tècnica del nostre company Sergio López. President Collet, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per rebre'ns al seu despatx,
No, gràcies a vosaltres.
Despatx molt agradable, molt maco i amb unes vistes espectaculars de l'estadi,
Sí, bueno, de fet, si obres aquesta porta estem a dintre de l'estadi. El que també és veritat és que després de 5 anys doncs ja no ho valores tant, no? M'agrada quan ve la gent que no ha vingut mai i diu, ostres, que maco, i ho és, perquè aquest estadi és maquíssim i la veritat és que disfrutes amb aquesta vista, però clar, després de tant de temps m'imagino que és com el que viu davant de la platja o el que viu davant de les catarates del Niàgara, que ja no ho valora tant, no?
Sempre toca seguir els partits des de la llotja, evidentment, però alguna vegada sí. Has tingut la tentació o el pensament de dir, ara me n'aniria allà al despatx i seguiria el partit des d'allà?
Jo diria que cada 15 dies. Cada 15 dies tinc ganes de veure el partit aquí. La veritat és que, ostres, fa anys que no celebro un gol, eh? Fa anys que no el celebro, que no salto i que no crido. I menys ara de president. Quan estava de conseller delegat sí que algunes vegades m'havia vingut aquí tot sol a veure el partit. Quan allà ningú, jo no hi era, no passava res. En la llotja, i algunes vegades havia vingut, com a més és una zona tancada, que aquí no s'obren, no en dies de partits aquestes cadires no estan buides, no hi ha ningú, doncs sí que és veritat que venia aquí a veure'l.
I quan calcules que podràs celebrar un gol?
Ostres, el Quique.
Comença fort, eh?
Oh, coi.
És una manera de saber fins quan. Queden dos anys de mandat?
No ho sé. En una societat anònima els mandats no serveixen per res, és només un tema de protocol i un tema d'estatuts que representa que tu estàs 5 anys, però amb una societat anònima tu pots deixar de ser president quan els accionistes ho decideixin. Vull dir que no m'he marcat cap plaç.
Després tornarem als temes institucionals, però vull començar parlant de futbol i vull demanar-te d'entrada com estàs veient l'equip en aquests primers partits de la temporada. Numèricament la cosa no va malament, perquè mires la classificació i l'equip està en una zona tranquil·la, però les sensacions donen la sensació que l'equip fiabilitat no acaba de transmetre, no?
Home, és que clar, m'ho preguntes després d'haver perdut a casa amb l'Sporting de Gijón d'una manera injusta, crec jo, i després de que hagin passat 15 dies, no?, que no hi ha hagut futbol. Si m'ho haguessis preguntat el dimecres després de guanyar el València, et hagués dit doncs que aquest equip pot aspirar a tot. I al final el que demostra és que aquest començament ha estat un pèl irregular, però que jo crec que ha sigut irregular per tothom. Si mires la classificació i mires on està el Barça, on està el Real Madrid, com està el Celta, com està el Sevilla, com està el València i com està el Villarreal, i penses que ha sigut irregular de totes. Hem fet grans partits, perquè el dia del València jo crec que va ser un espectacle, la primera part contra el Villarreal, molts minuts macos contra la Real Societat, i després perds dos partits que són els que menys et penses. Camp del Depor, doncs bueno, no va sortir res bé, i contra el Gijón, doncs que aquests 30 primers minuts o la primera part, com va dir el míster, doncs en allà quasi perdem, perquè doncs costa molt, a primera divisió tots els equips costa molt remuntar, una vegada t'han fet un gol o t'han fet dos, és que costa molt, i quan passa això que llences una part, doncs bueno, al final la segona mereixíem guanyar de totes, i al final ells ja es conformaven amb l'empat, i al final va caure aquell gol que ningú s'esperava. Ho veig irregular, però veig un equip molt bo, veig un equip amb molta tècnica, molt jove, no sé si això és un hàndicap o no, però és jove. Clar, per veure espectacle és molt maco. Després la gent diu, no, és que si després les coses no van massa bé, ets massa jove... No ho sé, jo amb això no m'hi puc posar. Això és una gestió de vestidor, que ja hi ha uns tècnics i tots que tiri, i uns capitans que ho tenen que tirar endavant, però veig un equip competitiu, veig un equip amb molta qualitat, veig un equip que ens pot il·lusionar. I bueno, doncs esperant doncs, que la cosa se centri una miqueta a mesura que vagi avançant la temporada, i que és un equip que com a mínim ha de fer el paper que va fer l'any passat, com a mínim.
A més, la gent ha de ser conscient que aquest any l'Espanyol ha perdut futbolistes molt importants.
Sí, ha perdut futbolistes molt importants i n'han vingut que també són importants i que estic segur que ho seran d'importants, com és l'Hernán Pérez, com és el Gerard Moreno. Tenim la consolidació, ja s'està veient amb les seleccions del Caicedo, tenim el Diop, tenim el Víctor Sánchez. Bueno, no és que jo crec que hi ha un equip bo. Que hem perdut jugadors importants, sí, però mireu també la relació i la rotació que hi ha de jugadors a tota la Lliga Espanyola. Però ja no parlo d'equips del nostre nivell. Mira el València, mira el Sevilla, mira aquests equips. Sí que és veritat que doncs, tornen a invertir, tornen a venir, però al final rotació de jugadors, i que se'n van els millors jugadors de tots els equips, menys del Barça i del Madrid, se'n van els millors jugadors de tots els equips. Això passa a tot arreu, i el bo és que arribi ens faci oblidar el que ha marxat. Oblidar el Sergio García serà molt difícil. Kiko Casilla, home, són jugadors de primer nivell. La veritat és que hi ha hagut alguna sorpresa, perquè nosaltres no ho he dit moltes vegades, la gent em pot creure o no, ningú es pensava que sortiria el Lucas Vázquez. Ja havíem nosaltres enviat el document de que compràvem en el jugador i que executàvem l'opció de compra. Ningú s'ho pensava que sortiria el Kiko Casilla. I al final també buscar el Real Madrid, lluitar contra una proposta del Real Madrid o de qualsevol altre d'aquests 5 o 6 equips d'Europa que són els que et marquen les diferències, mantenir un jugador en aquí que té una oferta d'aquests equips, la gent s'ho pot mirar com vulgui i pot opinar el que vulgui, però és molt difícil. I al final, quan passa aquestes coses, l'únic que has de fer és assentar-te en una taula a negociar, perquè costa molt dir que no i que els jugadors després es quedin aquí amb... Bueno, doncs no passa res, bueno, doncs em quedo. No és aquest el cas. I ningú s'ho esperava, però van sortir. Bueno, doncs el que hem d'intentar, i ja està fet, és que els que vinguin ens facin, com a mínim, que no ens en recordem dels altres.
Assumeixes que Òscar Pere Arnaus s'endugui les ovacions per fer aquest, entre cometes, miracle temporada rere temporada i tu quedis com el dolent de la pel·lícula?
Bueno, jo sempre tinc una teoria que quan les coses van bé és gràcies als tècnics i gràcies a l'entrenador i gràcies als jugadors, i quan van malament doncs ens la carreguem nosaltres. Això és una teoria no escrita i que l'hem d'assumir, i que quan estem aquí tens les de perdre. Llavors,
has estat a punt de dir, escolta, mira, aquí us quedeu i ahir plego.
En quin sentit ho dius?
De dir, estic fart de ser l'asa dels cops.
Però bueno, jo ja et dic, això, quan tens aquest càrrec ho has d'assumir. Això passa en futbol i passa en política i passa en tots els àmbits de la vida, no? Però sí que és veritat que a vegades em sento, escolta, no sé, jo he pencat molt aquí també, i no he fet vacances, i escolta'm, i he col·laborat amb tot, amb el primer equip, amb les negociacions llargues, dures, d'hores i hores i hores, però ja està, escolta'm, al final hi ha uns professionals i vosaltres sou els que heu de valorar. Però sí que és veritat que a vegades penso, bueno, el futbol avui en dia, tu guanyes els partits per partits de talls, i això ho diuen els tècnics, no ho dic jo, que jo no sóc tècnic, i això et valora en la teva gestió. Aquests resultats, al final, jo crec que això és injust. Jo, quan l'equip va molt bé i quan l'any passat vam arribar a semifinals de Copa, no volia, jo no creia que em tinguessin a mi que aplaudir ni tocar l'esquena de que la gestió és molt bona. Ara, doncs veig injust que quan passen coses que són al revés, la culpa sigui nostra, no?
Raúl Tamudo anuncia la seva retirada, el club li fa un merescut homenatge, ell diu que li encantaria tornar a l'Espanyol, Òscar Pere Arnau diu clarament també que li agradaria incorporar-lo a l'estaf. Tornarà Tamudo a l'Espanyol? Perquè ja ens va explicar el Quique Iglesias fa pocs dies que de moment al club no hi havia cap intenció d'incorporar-lo.
No, la paraula no és que no hi hagi cap intenció, perquè sembla que diguem, escolta'm, no en volem saber res i ja està. No, jo penso que, bueno, jo no parlaré del Raúl Tamudo com a professional, perquè ja ho he dit tot el que tenia que dir, segueixo pensant que és el jugador més decisiu de tota la història, no sé si és el més bo tècnicament, però sí que el més decisiu, ha sigut l'ídol de tothom, dels meus fills i de totes les nacions, i jo ja no parlaré del temudor professional. En l'altre, bueno, escolta'm, aquí estem menys fins a final d'any i després de dos anys estem passant una era temporal, amb molts empleats que cada dia se'n van cap a casa seva, amb una rebaixada de sous de tothom, amb 23 o 24 persones que han deixat el club en aquests dos últims anys. I escolta'm, bueno, pues també ens hi hem de mirar amb aquestes coses, ens hi hem de mirar. Jo el Raúl Temudo, per mi, a l'Espanyol, portes obertes i escolta'm, el que faci falta, però hem de gestionar. Mm-hmm. I com a gestor, jo crec que com a mínim, jo li vaig demanant a l'Òscar, sí, vale, perfecte, però a fer què? Dir, anem a sentar-nos, aclarim, no, bueno, clar, com una ajuda, com un recolzament, no, si ho trobo perfecte, però jo crec que només hem de deixar passar potser unes setmanes, uns mesos, que acabi, que ens puguem estabilitzar amb el tema econòmic, que és el que tots esperem i tots tenim ganes de que passi, i després ens assentarem. Però et dic una cosa, per parlar del Raúl Temudo i per parlar d'altres àrees del club que s'han de reforçar, com pot ser el màrqueting, com pot ser la comunicació, com pot ser l'administració, perquè hem fet unes retallades importants, com a totes les empreses de Catalunya i totes les empreses d'Espanya, si no estem inventant res. Llavors, quan ens puguem estabilitzar en tot això, parlarem de tot, però parlarem de l'àrea esportiva, de la comunicació, de màrqueting, de tot, perquè aquest club necessita una empenta molt forta, però ara en aquests moments estem gestionant doncs uns moments difícils i bueno, pues que estem parlant potser d'uns mesos.
Vaig al tema més institucional. Ara que parlaves de temes econòmics i dificultats econòmiques, Powerade, fins a quin punt això afecta a la situació del club, la liquidació d'aquesta empresa?
Home, afecta...
Què perd l'Espanyol?
Afecta en tresoreria i afecta, clar, en un tema econòmic, perquè nosaltres aquest any doncs ja teníem també unes quantitats per cobrar que no es cobraran, i ja està, i clar que afecta, i afecta
molts diners,
també...
Molts diners?
Són 5 milions d'euros?
Bueno, estem parlant de 4 milions i pico, que en principi nosaltres teníem que cobrar i no els cobrarem, i això afecta molt la tresoreria, naturalment que sí. Ens ha fet mal, i també pot fer mal, entre cometes, potser també una miqueta la imatge, no? Però bueno, al final és una... Nosaltres tenim un contracte, sabíem que hi havia la possibilitat de sortir el tercer any, al final ha passat en el primer. Econòmicament, també et puc dir que l'operació ha sigut molt bona, perquè clar, hem tingut un sponsor un any i pico i hem cobrat uns diners perquè els vam gestionar bé a l'hora de negociar el contracte, perquè no ens agafessin doncs en fora de joc, i crec que la gestió ha sigut molt bona. I a partir d'aquí doncs hem de tornar a buscar.
Això
està en mans dels serveis jurídics.
És evident que s'ha de buscar la manera d'acabar amb Powerade a l'estadi, d'eliminar qualsevol referència d'aquesta marca, i després hi ha una mena d'idea de demanar danys i perjudicis per la imatge que afecta l'Espanyol?
Bueno, no estem tan avançats. El que et puc dir és que des de abans de l'estiu, uns mesos abans de l'estiu, quan ja van començar doncs a no respectar el contracte, perquè teníem uns venciments que ja no ens van pagar, i estem parlant de finals de l'any passat, i ja doncs a mitjans d'aquest, el primer trimestre o així, vam començar a moure's i hi ha unes demandes posades, i fins ara, fins fa 4 dies, no sabem que la cosa ja està totalment, perquè ja et dic, inclús abans de l'estiu, durant l'estiu, el juny, el juliol, teníem tracte amb ells, parlàvem amb ells, ens deien que hi havia una possible solució, tots estàvem buscant sortida, nosaltres ja ens ho han dit els nostres serveis jurídics, que per si de cas nosaltres ja vam posar la demanda, i encara pensàvem que hi havia alguna solució. Ara no hi és. Bueno, doncs, mira, precisament la setmana que ve ens assentarem i els serveis jurídics ja decidiran el que han de fer per defensar els interessos de l'Espanyol, perquè tenim un contracte signat i que com a mínim l'hem de defensar. Ara, també és veritat que com passen aquestes coses en aquestes empreses, és molt difícil anar a buscar algun benefici econòmic més del que ja has tingut. És difícil.
Un altre tema del que es va parlant molt és el tema de la possible venda del club, o de la venda de les accions dels dos màxims accionistes de Dani i Condal. Es parla de...
Ara, aquesta rectificació ha sigut molt bona. No estem venent el club, eh?
Sí.
Són uns accionistes. Correcte. Que volen vendre les seves accions.
Correcte. Què hi ha de nou? Perquè es parla de grups americans, de grups asiàtics. Vostè no és el màxim accionista, però és el president, sap alguna cosa?
Bueno, jo sé el que m'expliquen el màxim accionista, i que és un tema que jo, pues, tinc que mantenir discreció, perquè una cosa és que jo sàpiga com està el tema i una altra cosa és que jo participi d'aquí. Jo no en participo, no hi vull participar. Com a president de l'Espanyol crec que jo no tinc que participar, perquè l'Espanyol no té accions, no tenim autocartera, jo no tinc res que gestionar, jo no puc posar un valor en les accions perquè no són meves, jo no puc posar unes dates, jo no puc parlar d'uns avals, perquè això no és un tema meu. Això és els màxims accionistes, i jo també sempre repeteixo, aquí només s'està parlant de que hi ha dos accionistes que volen vendre. Cuidado, aquests dos accionistes tenen un 32%. Qui vulgui comprar haurà de comprar molt més, vull dir que no són ells que volen vendre. M'imagino que hi haurà molta més gent que estarà disposada a donar aquest pas, si és que surt. Jo sí que sé que bueno, doncs hi ha aquestes opcions a sobre la taula, han sortit uns americans, han sortit uns xinos, no sé.
De totes maneres, semblava que al juny la cosa era imminent, era sí o sí que això ho faixa. Ara, a dia 16 d'octubre, què?
Bueno, però això de que el juny era caixa o faixa, i el juliol era caixa o faixa, i l'agost era caixa o faixa, jo no sé qui ho deia. Potser ho deia algú interessat en que això passés, depèn de qui era el comprador.
Possiblement la part d'Oliveró i de més.
Bueno, pues si ells deien això, estem a 15 d'octubre, alguna explicació hauran de donar, que la donguin ells. Jo mai he dit que això és caixa o faixa, aquí dintre el club. Ningú ha dit mai que això és un tema des del juny o juliol que ja està fet.
Ara diríem que, la cosa està calenta, està tèbia, està freda.
Això és un tema que jo ho han de parlar els accionistes, ells són els que porten les negociacions i ja està. Jo l'únic que et puc dir, i potser em mullo més del compte, jo l'únic que et puc dir com a president és que si som capaços de trobar un bon company de viatge, jo crec que seria bo per la institució que això passés.
L'afició, aquesta que omple aquestes graderies cada 15 dies, el run-run amb l'equip, Sergio González porta ja 15-16 mesos aquí, quin és el teu feeling sobre la relació afició-club-barra-equip?
Home, això no sé, seria un tema llarg, per explicar.
Sintetitzar
això és difícil. A veure, l'afició de l'Espanyol existeix. I l'afició hi és, i hi ha pericos per tot arreu, i vas pels carrers, i vas per els llocs, i vas per les penyes. Jo la quantitat de gent de l'Espanyol que em trobo és increïble. Nosaltres hem sigut capaços de posar 50.000... No, és que clar, és que veu regalar entrades. Sí, sí, vam regalar entrades, però hi eren 50.000 pericos a Montjuïc, que us vam passar, ho vam posar el dia del centenari, el dia de l'Atlètic de Bilbao, el dia de la Real Societat, el dia del Múrcia. Hem sigut capaços de posar 50.000 persones. Hem sigut capaços de posar 40.000 persones aquí a la inauguració. L'any passat, a la semifinal de Copa contra l'Atlètic de Bilbao, 35.000 persones. Igual que pot venir el dia del Barça, el dia del Madrid. L'afició hi és. Som una afició que existeix. Però és veritat que tothom vol, avui en dia, que s'està... Hi ha una altra graderia que ningú en parla massa, que és la graderia digital. És la graderia, la que et quedes a casa teva a mirar el futbol per la tele. I cada vegada n'hi ha més, però això passa a tot arreu. I ahir ho parlava, no entraré en detalls, però parlava per exemple això amb el president Bartomeu, no?, quan vam anar a la Generalitat. I bueno, doncs uns se salven doncs perquè tenen molts milers de turistes que van al camp, els altres doncs perquè són equips que acaben de pujar de segona divisió i tenen una ambició i tenen un objectiu que és no baixar, i els altres... A l'Espanyol, el problema que tenim és que els últims anys, sí que és veritat que hem estat lluitant, com l'any passat, fins l'últim moment tens possibilitats d'anar a Europa, però ens falta donar aquest pas. I la gent, si té emocions, i té il·lusions, i té objectius, la gent vindrà al camp. Però és veritat que aquests últims anys, doncs això no hi ha sigut. I jo per això quan dic que aquesta institució mereix, necessita anar a Europa, no estic dient que és un objectiu per aquest any i una pressió pels jugadors i una pressió per l'entrenador i si no anem a Europa això és un fracàs, jo no estic dient això, jo estic dient que la institució en si necessita tenir aquests objectius, necessita classificar-se per anar a Europa, que la gent es torni a venir entre setmana a veure partits encara que siguin, bueno, de UEFA, que és el que quan hem jugat a Europa hem jugat la UEFA. Quan hem de donar aquest pas? No ho sé. Ara, en aquests moments, hi ha 6 o 7 equips millors i amb pressupost, sobretot, que nosaltres, no? Però, bueno, com a mínim, lluitar per això. Tenir aquestes il·lusions, com l'any passat, semifinals de Copa, la gent... Quan veus aquestes coses, la gent s'anima. Però hem de ser capaços d'arribar aquí.
Una última qüestió. Sabem que t'interessa molt la política i que segueixes molt atentament tot el que està passant aquí. I imagino que un com a president de l'Espanyol en algun moment es fa la pregunta, que no sé si té a dia d'avui resposta, què passaria amb l'Espanyol o què passaria amb el Barça si Catalunya algun dia arriba a ser independent.
Bueno, primer t'haig de dir que em dius això de que m'agrada i la política en la meva escala de valors està bastant avall, vull dir que està molt
però sí que segueixes.
Està molt per sota de l'Espanyol. Yeah. Vull dir que jo sempre dic que amb l'Espanyol sóc capaç de braiar-me, amb l'Espanyol sóc capaç de qualsevol cosa, amb la política sóc bastant barat, eh? Vull dir que si no m'abraiaré amb ningú. Sóc una persona que no he militat mai enlloc, no he anat mai a cap manifestació, no he anat mai a cap míting, si és important, si no són les municipals del meu poble. A partir d'aquí, home, clar que com a gestor de l'Espanyol són coses que em preocupen. I jo ho he dit públicament, i ho tornaré a dir, nosaltres no ens podem posicionar amb que siguem una cosa o una altra, amb que sigui bo que sigui Catalunya independent o no, no ens podem posicionar amb el què i el per què. El que jo sí que dic és que l'Espanyol i el Barça, però que aquí ja no és un tema que jo ja en tingui que parlar, l'Espanyol fora de la Lliga Espanyola, actualment, bueno, és que no seria viable, ho tindríem molt malament, perquè els drets televisius, per exemple, que és el que ens ajuden a tots a viure, és que no podries viure. O sigui, quin lloc del món compren, amb tot el meu respecte, un Celtic de Glasgow contra l'Aberdeen? O qui compra l'Anderlecht contra l'Standard de Lieja? O qui compra la Z Almar contra el Groningen? Uh-huh. Doncs llavors passaria el mateix, no? Qui compraria l'Espanyol contra el... És igual, qualsevol equip de Catalunya, no cal dir noms. Sí. Llavors, clar, hauríem de baixar molt el llistó. Jo dic que actualment, amb tal com estan les coses, fora de la Lliga Espanyola, jo crec que canviaria tota la història, que canviaria tot el panorama i, vaja, passaríem a ser doncs, un equip molt més petit, molt més petit. A partir d'aquí, una altra cosa és que no sé si també, jo sempre dic que és un luxe per nosaltres pensar que la podríem deixar, també et dic que seria un luxe per la Lliga Espanyola perdre dos equips com el Barcelona i l'Espanyol, no? O segona divisió, en aquest cas, que hi ha el Nàstic i que hi ha el Girona i que també seria un luxe, no?
Molt bé, Joan Collet, ha estat un plaer. Gràcies per rebre'ns al despatx i molt bona temporada. Que vegi tot molt.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Arriben les 48 hores Peugeot. Només del 15 al 17 d'octubre tindràs un avantatge client de fins a 6.000 euros en vehicles nous, finançant-los amb PSA Financial Services. 1.000 seminous a un preu irrepetible i un 50% de descompte en la mà d'obra de manteniment. Inscriu-t'hi a Peugeot.es. Turicar, concessionari oficial Peugeot a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 67, turicar.com.
¿Te faltan dientes y te gustaría tener una nueva sonrisa en 24 horas? Ahora en la clínica OA es posible. Se llama implantología de cara inmediata. Mediante cirugía guiada y una atención profesional constante, aseguramos un posoperatorio mínimo y una experiencia agradable y satisfactoria. Soy el Dr. Cercadillo, de la clínica odontológica OA. Ven a verme, te escucharé y te atenderé personalmente.
Clínica odontológica OA, 93-343-6641, en Gran Vía 620. Visita aoa.es.
Un apunt més de futbol. A la Copa del Rei, classificat per vuitens de final al Reus, que va derrotar Lleida per 2-1, tindrà rival de primera que juga a Europa la propera ronda. Va caure el Nàstic 2-1 al camp de l'Almeria. Avui es juga el Saragossa Llagostera a 8:45 i les noies del Barça es van classificar pels vuitens de final de la Champions al superar el Kasigur del Kazakhstan per 4-1 al mini, 5-2 al global de l'eliminatòria. I en bàsquet, Albert, gran notícia. L'Anna Cruz amb Minnesota, campiona de la NBA.
Primera jugadora catalana en guanyar aquest títol, no a l'abast de tothom, i Minnesota, que ha fet bona la condició de local amb el factor pista i també de ser superiors, en aquest cas, a les Indiana Fever. 69-52 ha guanyat Minnesota el cinquè i definitiu partit, amb 5 punts, 4 rebots, una assistència i una recuperació de la jugadora catalana de Badalona, Anna Cruz. És el tercer títol gran domini de Minnesota els últims 5 anys i vull recordar que abans només una altra espanyola, Amaya Valdemar Moro, havia guanyat la doble WNBA.
I aquesta tarda, pendents del debut del Barça a l'Eurolliga.
A les 6 s'estrena el conjunt blaugrana, Esmirna contra el campió turc alpina Arkarsiyaka. És difícil, però avui podríem veure els primers minuts de Samardo Samuels amb el Barça en competició oficial, perquè ha tornat als entrenaments després de lesió. Un Barça que arriba amb bones sensacions i bon resultat. Xavier Pasqual.
No, el feeling és bo, estem en bona dinàmica, hem entrenat força bé, arribem bé, però bueno, estrenem una competició que és important.
fora de casa sempre és molt difícil guanyar Eurolliga, sigui la fase que sigui, i al principi encara més, i sens dubte viurem una nit francament difícil.
Recordem, el Barça està enquadrat al grup C. Pinar Karsiyaka, Barça, 6 de la tarda. Demà es completa el grup amb els partits Lokomotiv Kuban Panathinaikos, el Panathinaikos de Georgievich i Cielona de Polònia Zalgiris.
Superstar!
Ai, senyor, bona tarda, Valori i companys.
Bona tarda.
Sempre el mateix contrast. Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Un preocupat i a punt de marxar perquè diuen que el persegueixen, problemes amb Hisenda. I un altre guanyant 10 milions d'euros sin dar un palo a l'agua. Història, pel·lícula El Manipulador, director Martin Scorsese. En principi, en aquesta pel·lícula, Cristiano Ronaldo tenia un paper. La pel·lícula explica la vida d'Alessandro Proto, un empresari italià que és qui ha posat els pempis perquè es faci la pel·lícula sobre la seva pròpia trajectòria. I al final, Alessandro Proto ha vetat a Cristiano Ronaldo, aduint que el paper que tenia era molt important, que volia un actor professional i que, si sortia Cristiano Ronaldo a la pel·lícula, doncs l'atenció estaria centrada en el futbolista i no pas en la pel·lícula. Com hi havia un precontracte i hi havia una clàusula d'indemnització, Cristiano Ronaldo s'embutxaca 10 milions d'euros per no fer absolutament res. Bueno, 10 milions d'euros, que si fa no fas el que pillarem nosaltres aquest vespre a la Primitiva.
A veure si hi ha sort.
A veure si hi ha sort.
Si vostè ho diu.
Bueno, última hora.
Última hora.
Ibrahimovic, no tiene abuela. Es impensable una Eurocopa sin mí. Dimarts vinent, Òscar Pistorius sortirà de presó, quedarà sota empresonament domiciliari i, definitivament, Ali Bain al-Hussein formalitza la seva candidatura per ser president de la FIFA, aquest príncep de Jordània.
Gràcies, Gil.
De res.
Adéu, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé, Joan, adéu.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 6:45 al programa a la tarda, a 9:15 Deportes Cope i a 12:00, com cada dia, el partido de 12:00. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé.